Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses aquesta setmana amb el Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, benvingut, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, benvingut, Manel. Bona tarda, també.
Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Pere Navarro, que és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per estar una temporada més al Converses, i jo li he de començar preguntant, doncs, per això que vostè controla també ara mateix, que és el Consorci de la Zona Franca. Cap canvi en les ordres de govern per ara?
No, cap tot canvi. Està... De moment estem com estàvem. No,
jo li dic...
Això vol dir bé.
Bé, no?
Bé.
Jo li dic sobretot perquè aquesta setmana hem viscut una setmana de molts canvis i podríem dir una ofensiva d'alguns partits com Junts i Esquerra amb això de negociar l'investidura del senyor Pedro Sánchez, aunque ho demanen pràcticament tot, no? I dic jo, igual han demanat també que el Consorci sigui una cosa que controli la Generalitat al 100%. Ja.
La veritat és que no estic en el nucli negociador, com vostè es pot imaginar,
però
en qualsevol cas també li he de dir que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una institució pública que té una governança molt plural, que en el seu plenari hi ha tots els partits que estan presents a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha 4 representants al govern central, 2 representants al govern de la Generalitat, els sindicats, els patronals, la Renfe, és a dir, està tothom allà dins. Mm-hmm. Per tant, qui controla, entre cometes, el Consorci de la Zona Franca? Controla tot aquest plenari que, com li he dit, i li he fet un resum, eh? O sigui, mm-hmm. Encara hi ha més persones. Per tant, és un control, entre cometes, molt plural, i també li he de dir una altra cosa, encara que sembli estrany en les èpoques en les que estem, és que les decisions es prenen per unanimitat, el qual ja potser estaria bé que passés en altres llocs.
Bueno, doncs, escolta, en aquest sentit, tranquil·litat, i ja veurem què passa, però d'entrada sembla ser que el Consorci continuarà tal i com està ara mateix, no?
Continuarem treballant amb aquests òrgans tan plurals que tenim.
Molt bé. I parlant del Consorci, parlant de coses que ja tenim a sobre ara mateix, la setmana que ve, el dia 8, hi ha una reunió important a Barcelona de totes les zones franques de Sud-amèrica. Això què suposa, què significa i quina repercussió tindrà per Barcelona, per Catalunya i per Espanya, senyor Navarro?
Bé, hi ha un parell o tres de qüestions. La setmana que ve coincidirà amb aquest congrés de les zones franques de les Amèriques, que és que hi ha també la reunió de la comissió executiva de la World Free Zone Organization, que és les zones franques a tot el món, que es reuneix també a Barcelona. I, per tant, què és el que passarà aquesta setmana? El que passarà és que Barcelona serà la capital, en tot cas atlàntica, per dir-ho d'alguna manera, de les zones franques. I evidentment no es parlarà només dels temes concrets de les zones franques, sinó que es parlarà també de la digitalització, de la nova economia, de com aquestes empreses que estan ubicades en aquestes zones econòmiques especials es van adaptant amb uns processos de canvi que són més ràpids que mai a la història, no? I que per tant, bueno, doncs, s'han d'adaptar també per oferir oportunitats, no? Perquè al final treballen més d'un milió de persones en aquests recintes de zones franques i tenen una rellevància molt important en l'economia dels seus països i també en l'economia internacional.
Molt bé, doncs micròfons oberts, el Leandro sí, tenia ja ganes de preguntar. Doncs vinga, sí, Leandro, endavant.
Parlant d'aquest congrés, no, també serà una oportunitat d'ensenyar a Barcelona als participants en el congrés, no? Em sembla que també està previst que hi hagi visites a empreses de Barcelona, de l'àrea metropolitana, també que visitin i que puguin conèixer de primera impressió tot el que està fent el supercomputing, no? A Barcelona, sí. No? S'espera que d'aquí, d'aquest congrés, puguin sortir oportunitats de negoci o aliances empresarials?
Sí, evidentment, és que ho fem justament per això. Per quin motiu es desplacen tantes persones d'Amèrica Llatina, especialment a Barcelona, per fer el seu congrés? Doncs justament, primer perquè els agrada venir a Barcelona, i això és evident, però després perquè també creuen, i és evident, perquè també ho hem fet durant el Saló de la Logística, que vam fer el mes de juny, durant el Viniu, que vam fer el mes d'octubre, perquè aquí troben un espai per poder generar projectes i per poder generar el famós networking amb empreses que estan ubicades aquí. Com comentaves, visitaran el Barcelona Supercomputing Center, que és un que ara estan pendents, diguem-ne, de que arribi el supercomputador quàntic, que multiplica per molt, diguem-ne, les capacitats del que ja existeix, que és molt potent. Visitaran una hidrogenera que tenim en el polígon industrial, que es fa, en el qual es fabrica hidrogen amb electrons verds, que això ho gestiona Iberdrola, i alguns altres exemples de, primer, com és el tractament de dades, amb el Big Data, com és l'economia, amb la nova economia, l'economia verda, el tema de l'hidrogen, i com són també, doncs, temes que tenen que veure amb la digitalització. El congrés es fa físicament en el D-Factory. Què és el D-Factory? Un edifici que hem construït allà al polígon industrial, que té 17.000 metres quadrats, primera fase, perquè ara començarem la segona fase, en total seran 100.000 metres quadrats, d'Indústria 4.0. Què és la Indústria 4.0? Sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D. El fet que es faci aquest congrés allà també facilitarà que aquestes persones es puguin relacionar amb les més de 30 empreses que ja estan treballant allà, ubicades, i que també puguin generar nous projectes. Tenim des de HP, que té 22 màquines industrials d'impressió 3D treballant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, fent prototips per terceres empreses, treballen temes de calçat esportiu, temes de packaging per la logística, fins a empreses de robòtica, de sensòrica també a l'hora de construir els edificis. Molts exemples que fa que per aquestes persones sigui molt rendible venir a Barcelona a entrar en contacte amb aquest món. Però tampoc ens quedem aquí. Nosaltres també podem aprendre molt d'ells, perquè ja sembla aquí que siguem professors, no? I nosaltres som aprendices de todo i maestros de nada, no? Com es diu de manera vulgar. El que volem és intercanviar coneixements, intercanviar experiències, i per tant tenim moltes expectatives que ells en el seu món ens expliquin com estan desenvolupant les seves activitats econòmiques.
Sí, hi havia un projecte del Consorci prou interessant que veu anunciar i que s'està coent a poc, que és aconseguir que les necessitats de les empreses puguin ser resoltes mitjançant la formació de gent, no? Perquè s'ha trobat que moltíssimes empreses no troben el personal format per les necessitats que tenen, no? I hi ha el projecte, per tant, de Correus, un projecte mixte, no? amb l'Ajuntament de Barcelona, no? I amb... M'agradaria que expliqués la filosofia d'aquest projecte, que és que quin objectiu té i en quin punt es troba, no? Perquè l'edifici de Correus és un edifici emblemàtic, molt cèntric, i es poden fer moltes coses, no?
Sí, ens fa molta il·lusió l'edifici de Correus, com ens fa molta il·lusió el D-Factory, no? Us he parlat d'abans del D-Factory, que és un edifici de nova planta, molt modern, que ja forma part de l'Skyline de Barcelona i que contrasta amb l'edifici de Correus, que és un edifici que té 100 anys i que està catalogat, és un edifici històric, i que volem que es transformi justament en això, una espècie de robot de cuina, que sigui que la gent jove, diguem-ne, formada o no, pugui adquirir perfils professionals que necessiten les empreses, moltes vegades sense necessitat de que es facin llargs cursos de màsters i coses d'aquest tipus, sinó que de vegades es necessiten coses molt concretes i molt pràctiques. Les empreses, que moltes d'elles, les que tenim allà, de nova economia, d'Indústria 4.0, que els hi troba molt, els hi costa molt trobar gent, diguem-ne, amb aquests perfils que necessiten, però també el món educatiu, de tot tipus, el més reglat, el més, diguem-ne, el més innovador, etc., que també s'ha d'adaptar en aquest nou món. Avui els currículums costa molt d'adaptar-los a les noves necessitats. I per tant el que necessitem tots plegats, i una mica avui parlaré molt de la velocitat, però és que és evident, les coses avancen a una velocitat impressionant i ens hem de saber adaptar. Per què, a més? Hem parlat d'un congrés internacional. Nosaltres no competim amb el veí del costat, nosaltres competim, en general, amb el món, i el món cada vegada és més petit, el que s'adorm, el que pensa que ja ho ha guanyat tot, el que pensa que ja és fantàstic i estupendo, pues es dona compte que n'hi ha algú altre que és més fantàstic i més estupendo i que té més habilitats i que té més capacitat d'adaptar-se en aquests canvis. Per tant, el que volem fer és això a l'edifici de Correus, rehabilitar-lo, perquè volem que sigui un símbol de la ciutat de Barcelona, estar al centre de Barcelona allà, depèn de com es miri el començament o l'acabament de la Via Laietana, depèn d'on vinguis, però ens fa molta il·lusió. Hem d'acabar d'acordar amb els responsables de Correus i amb els dels ministeris, doncs finalment, diguem-ne, la fórmula de gestió d'aquest edifici, i ara, bueno, esperem que hi pugui haver investidura, puguem tenir nou govern i a partir d'aquí, doncs, poder tancar aquesta operació.
que quan estaria previst que tot plegat estés ja preparat per donar aquest servei del que ens comentaves.
Ara, la veritat, o sigui, és que...
La remodelació de Sallarga, perquè l'edifici també té la seva història i...
L'Ajuntament ha començat les gestions per aprovar un pla especial de canvi d'usos, perquè allò està qualificat de correus i telègrafos. O sigui, si no hi ha correus i telègrafos, allò no. Quan necessitem un canvi d'usos, l'Ajuntament ja s'hi ha posat, ha redactat un pla especial que ha de començar, diguem-ne, a desenvolupar en les properes setmanes, els propers mesos, i el que quan arribem a l'acord, diguem-ne, amb el model de gestió d'aquest edifici de correus, serà una qüestió més aviat burocràtica, no? Aprovar aquest pla especial, i després és evident que s'han de fer obres per un valor molt important, eh? Estem calculant uns 50 milions d'euros perquè aquest edifici, respectant la catalogació històrica, pugui ser útil en el seu interior per fer tot això que estem dient. I que a més sigui sostenible, no només mediambientalment i tot això que diem, sinó econòmicament. Que nosaltres som una empresa pública, però una empresa. Tenim un compte d'explotació al final de l'any i no podem anar a pèrdues. És a dir, el que hem de produir són beneficis. Gràcies a l'aportació dels contribuents, no, perquè nosaltres el que fem és gestionar un polígon industrial i amb els recursos que tenim dels lloguers d'aquest polígon industrial fem totes aquestes activitats. Pues clar, jo abans deia, hem invertit 30 milions d'euros en el D-Factory, que ja està en un 80% d'ocupació, per tant tenim uns ingressos per lloguers, hem de recuperar aquesta inversió, i a Correus és una mica la mateixa fórmula. Nosaltres recuperem la inversió des del punt de vista de la recuperació dels diners de la inversió que hem fet econòmica, però també hi ha un altre element. Nosaltres també, al recuperar aquesta inversió, el que fem és oferir al conjunt de la societat un servei, que en aquest cas és un servei de promoció econòmica, de creació d'oportunitats i, si em permeteu, també de revitalització d'aquella zona de Barcelona, perquè jo m'imagino l'edifici de Correus en plena activitat com ataca d'oli, com influeix en el conjunt, diguem-ne, d'aquell espai urbà, que és realment és molt interessant, no només a nivell de Barcelona, sinó a nivell metropolità.
Això vol dir que, a banda de tot el tema de formació, també es llogaran espais per a empreses?
Sí, estem pensant en això, perquè els recursos han de sortir de la barreja de tot plegat, no? Hi ha tot el tema aquest que comentava de la formació, de l'aplicació d'aquestes noves perfils professionals, aquestes noves competències professionals, però també és evident que hi ha d'haver algun tipus d'activitat econòmica allà d'algunes empreses que els interessi poder estar en un lloc que realment és un lloc prèmium a la ciutat de Barcelona.
Sí, clar, jo precisament li volia preguntar al senyor Navarro, que deia el D-Factory el 80% està ocupat per empreses, en principi.
Sí.
No hi ha el perill, en tot cas li demano la reflexió, en economia es diu que l'oferta acaba generant la demanda, però hem vist, per exemple, el 22 Arroba, que són edificis intel·ligents, segurament els millors en aquests moments, i ara nosaltres a Metropoli dèiem que hi ha un edifici que està, bueno, molts, que ja està al 40%, només hi ha una empresa que té Systems en un cas concret. Llavors, no, la reflexió no seria la de incentivar molt més, perquè potser estem donant els serveis i ara falta que vinguin, no? I en el cas del 22 Arroba potser és temporal, però està passant aquest problema ara.
Sí, el 22 són mercats diferents, és a dir, el 22 és bàsicament oficines. Estem en el debat del teletreball, de l'ocupació d'oficines, els metres quadrats, etc, i nosaltres el que treballem sobretot és indústria 4.0, que és fabricació. Algunes empreses que tenim allà no estan fabricant allà físicament, no? Per exemple, tenim una empresa que té la fàbrica a Saragossa, però ha posat el seu centre d'innovació, de recerca, de noves tecnologies, l'ha posat allà. Per què? L'avantatge que té aquest edifici és que hem creat un ecosistema, una comunitat, en el que les empreses poden generar projectes conjunts a partir de la convivència en un mateix espai. El que ja tenim, per aquesta segona fase, ja tenim demanda. Tenim demanda, per exemple, a 2 anys vista, és a dir, hi ha necessitat, no només a la ciutat de Barcelona, sinó en general, i parlo no només a Catalunya o a Espanya, sinó fins i tot a nivell internacional, de crear aquests espais que tenen una gran densitat pel que fa a l'activitat que estan desenvolupant, en aquest cas industrial, d'Indústria 4.0, i que volen trobar-se entre ells. És a dir, nosaltres ho vam aprendre molt, per exemple, a l'MIT, a Boston, que és una universitat, etc., però allà juguen també amb el fenomen de la densitat. Per què? Perquè es crea una comunitat de coneixement, d'activitats, que multiplica per molt simplement la suma de les coses que puguin passar allà. Nosaltres pensem no només que aquest D-Factory dels 100.000 metres quadrats en la segona fase pot tenir èxit i per tant un alt nivell d'ocupació, sinó que tot això pot impregnar el conjunt del polígon industrial que nosaltres estem gestionant, de manera que tota aquella part del delta del Llobregat, que és el polígon industrial de la zona franca, es pugui convertir d'alguna manera en el districte 4.0, no només de Barcelona, sinó que estem parlant de l'àmbit metropolità. És a dir, Barcelona no està tancada dins del seu terme municipal, com tothom sap.
Per tant, de Catalunya.
Sinó que jo no seria tan imperialista barceloní, perquè, però jo parlaria...
Deixem-ho l'àrea metropolitana.
O de la regió metropolitana, no? dels 4 milions i mig d'habitants, que jo crec que és la Catalunya real. Ai, la Barcelona real, perdó. Per tant, jo crec que aquí hi ha molt potencial, hi ha possibilitat de demanda, i per això nosaltres ens volem donar pressa per fer per construir aquesta segona fase.
Terminis.
En tot cas, s'està compromesa a 2 anys vista, s'ha dit. No,
no m'apretin tant, o no m'apreteu tant. No sé si, com que estem a cap de setmana...
No, com el veiem entusiasmat amb el projecte, hi ha demanda.
Us explico, amb total transparència. Nosaltres ara estem buscant algun tipus d'inversor privat, ja n'estem parlant amb alguns, que vulgui crear... Ho estem estudiant jurídicament, per tant, que ningú en faci cas, diguem-ne, en la literalitat del que diré. Poder crear una societat mixta, público-privada, que ens permeti gestionar allò amb molta agilitat. Nosaltres som propietaris del sòl, veuríem si aquest inversor podria construir el vol, és a dir, els edificis, i gestionar-ho conjuntament. Hi ha dues condicions molt clares. La primera condició és que l'aspecte físic, és a dir, la pell de façana d'aquesta segona fase, sigui la mateixa o molt similar al que ja tenim fet. Per què? Perquè el que volem construir és un conjunt que sigui la marca D-Factory, no un edifici de color vermell, un altre de color blau, i un altre alt i l'altre baix. Volem que sigui una unitat, que sigui un campus d'alguna manera, i que allà dins hi hagi només Indústria 4.0, que és el que comentava abans, sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. Per què? Perquè en la mesura que aconseguim que hi hagi una gran densitat d'aquestes tecnologies en un mateix espai, generarem aquests projectes conjunts. Perquè si posem una agència, diguem-ne, una sucursal d'una entitat bancària, una gestoria de no sé què, i llavors es perd ja la personalitat d'això. I de fet nosaltres hi ha empreses que els hem hagut de dir que no, perquè no responen a aquestes condicions. Però bueno, estem molt contents, les empreses que estan treballant allà estan molt contentes també, treballar en aquest edifici té el segell LEED Gold, que és un segell, diguem-ne, de benestar laboral, sostenibilitat ambiental, energètica i tot el que vulguem dir. I volem que això doncs generi, com deia abans, aquesta necessitat a la resta del polígon. I com deia, estem dient que no en algunes empreses que no responen a aquestes característiques, i en canvi hi ha altres empreses que sí que responen. Jo sempre poso un exemple que pot semblar molt tonto, no? Però en un carrer, quan hi ha un bar, la gent hi va o no hi va. Però quan hi ha 30 bars, tothom va a aquell carrer, saps? Perquè doncs allà no tenim bars, però tenim empreses, i estan totes allà. I això genera, com comentaves, genera demanda també. Però insisteixo que és una cosa molt diferent de les oficines, que està, jo no diria tampoc en plena crisi, però bueno, s'està redefinint, no?
I aquestes noves empreses que han d'anar aquest nou D-Factory... On es pesquen? Dins del territori espanyol? Anem cap a fora, cap a l'estranger, cap a Europa?
Hi ha una mica de tot, perquè en el D-Factory tenim empreses que tenen la seva arrel, diguem-ne, als Estats Units, com HP, hi ha altres empreses que venen d'altres països i empreses locals. Hi ha tot un ecosistema d'això de la indústria 4.0 que en el que, home, no sé si tothom es coneix, però hi ha, o sigui, no posem anuncis als mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació posem anuncis també, vull dir que té ningú que es preocupi, però ja no és allò...
Busquem empreses.
Ja no és allò de se alquila tercera o primera per a... No, normalment és, bueno, tenim gent que coneix molt bé aquest ecosistema, que coneix molt bé aquestes empreses, i també us he de dir la veritat, quan venen els responsables a les empreses i coneixen l'edifici, diuen, ostres, jo vull venir aquí. Moltes vegades no per posar-hi l'empresa o la fàbrica, sinó per posar-hi, per tenir-hi una pota posada allà, encara que sigui una cadira de network, de coworking, encara que sigui una pota per posar-li allà, perquè veuen que és una gran oportunitat de relacionar-se amb les altres empreses que hi ha allà. I de fet hi ha col·laboracions entre les diferents, fins i tot algunes empreses que són competència, no? Però veuen que, bueno, que encara que siguin competència amb algunes coses determinades, es poden ajudar i surten beneficiades. Sí.
Molt bé, Valero.
Sí, hi ha una altra activitat que el Consorci ha desenvolupat històricament també, que és la promoció, no? Promoció d'edificis d'oficines, no? Hi ha alguns, per exemple, de la UPC, no? Hi ha alguns d'altres activitats que els ha promogut, no? El Consorci. També es va parlar i s'ha fet promoció d'habitatges. És un dels grans problemes de la societat actual, sobretot de Barcelona, i no hi ha prou habitatges, no hi ha de protecció oficial o social, sinó habitatges en definitiva, per, encara que sigui de mercat lliure. Hi ha la promoció del Prat Vermell, no?
La Marina del Prat,
de la Marina del Prat, sí. Vermell. Podria, sisplau, informar en quin moment està, perquè també hi havia el projecte de fer una mena de co-livings, no? Allò, el co-working, els llocs de treball comuns, sí. Però que fossin habitatges on la gent jove o la gent gran pogués compartir, no? Serveis comuns amb solucions habitacionals més literals que el que diu habitació, o sigui, solucions habitacionals, no? Amb serveis comuns. Aquesta idea s'ha portat a la pràctica, s'està afinant, o
nosaltres,
és una pregunta oberta, eh?
Sí, no. Nosaltres hem canviat l'orientació dels objectius de l'actuació del Consorci de la Zona Franca. És veritat que històricament havia tingut unes actuacions més immobiliàries, i ara d'alguna manera hem tornat als orígens. És a dir, l'origen del polígon industrial és quan s'instal·la allà la SEAT i Motor Ibèrica, i quan fabricar 600 volia dir que era una cosa molt tecnològica i que proporcionava llocs de treball. Per tant, la nostra orientació principal és crear oportunitats perquè la gent pugui treballar i perquè es pugui comprar un pis. Per tant, és una cosa indirecta que també té a veure amb l'habitatge i amb viure dignament, no? Dit això, nosaltres tenim algunes parcel·les a la Marina del Prat Vermell i les antigues casernes de Sant Andreu que desenvoluparem. Hi ha una part que són d'habitatge social i que ens estem posant d'acord amb l'empresa, amb l'empresa pública d'habitatge, que és CEPES, de nivell del govern central, amb una promoció de 177 habitatges, parlo de memòria, però sembla que finalment són aquests, i llavors doncs, bueno, acabarem de gestionar les diferents parcel·les que tenim. Però ara estem sobretot, i per tant això continua, però estem sobretot orientats amb la promoció econòmica, per tant, de la nova economia, de la nova indústria, de la creació de nous llocs de treball.
Parlava de convertir el tot el districte, tota la zona del Delta, no, com un districte 4.0.
Això és un somni, però és un somni legítim.
Amb la marca Difactory.
Però per jo diria que necessari, no
necessari. Legítim i del nostre punt de vista necessari, no? És a dir, que allò sigui el districte 4.0. És a dir, hi ha activitats que són madures i tradicionals, val? I aquestes no les farem fora, perquè també hi ha molta gent que treballa en aquest tipus d'activitats, però anirem reconduint en la mesura que puguem amb activitats, mantenint aquestes, però amb activitats que siguin de llarg recorregut.
La meva pregunta era, això és possible fer-ho, malgrat que sigui un somni, és possible fer-ho sense ampliar l'aeroport de Barcelona?
Jo sóc un ferm defensor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, perquè penso, primer perquè penso que una gran capital mundial com és o ha de continuar sent Barcelona, necessita unes infraestructures que estiguin en aquest nivell. I la demostració és que el port de Barcelona s'ha ampliat diverses vegades i és un port, diguem-ne, amb unes dimensions que pot acollir, diguem-ne, no només estem parlant dels creueristes, que és una cosa que mediàticament és molt, sinó que estem parlant també de les, dels molls de càrrega, dels grans vaixells de càrrega, que són un percentatge molt, el major percentatge del comerç internacional. Dit això, l'aeroport de Barcelona, des del meu punt de vista, s'ha d'ampliar i ha de respondre a les necessitats dels vols intercontinentals. Com s'ha d'ampliar? Que ens ho diguin els experts. Jo no sóc expert. També he de dir que hi ha una, un debat sobre la protecció, diguem-ne, de la, dels espais naturals que hi ha al voltant. Jo vull destacar, perquè em sembla que és necessari també, perquè amb el tema de la natura, jo sóc un gran defensor de la, del medi ambient i de la natura, però la regió metropolitana de Barcelona, els 4 milions i mig d'habitants, el 75% del territori està protegit, són o parcs naturals o espais de conreus. Amb una àrea tan densament poblada com la de Barcelona i tan densament activa econòmicament, el 75% del territori està protegit. Per tant, bueno, jo crec que això ha de compensar o afegir en algun lloc del territori, ha de compensar la possible pèrdua, que insisteixo, quan de dir els experts això. L'altra cosa que també m'agrada destacar és que el món de l'aviació està evolucionant molt ràpidament també. Els avions del futur ja no seran els avions que contaminaran tant, que faran tant soroll, que seran tan poc, diguem-ne, sostenibles des del punt de vista mediambiental, sinó que les tecnologies estan canviant. I l'aviació continuarà estant present en el nostre món i jo crec que augmentarà molt més quan totes aquestes tecnologies estiguin més entrenades. Estan provant avions elèctrics, avions amb combustibles hidrogen o combustibles verds, etc. Quan això arribi, jo crec que no, és veritat que els calendaris en el món de l'aviació s'allarguen, no? Perquè els avions tenen una gran vida útil, etc. Però quan això sigui així, les empreses i les activitats econòmiques i les fires i totes aquestes actuacions que es fan a la ciutat de Barcelona, doncs, bueno, si el món, diguem-ne, amb l'economia internacional no troba els espais adients per poder-se comunicar, doncs aniran a un altre lloc sense cap tipus de problema i sense cap remordiment. Quin és el resultat d'això? El resultat d'això és que es perdran moltes oportunitats i molts llocs de treball. Moltes persones que estan treballant en aquestes activitats que es produeixen a Barcelona deixaran de fer-ho. I per tant, jo, més que un debat, diguem-ne, molt, diguem-ne, aferrissat, no?, dels avions sí o els avions no, intentaria allargar la mirada cap al futur i preveure quin és el futur de l'aviació també i quin paper farà en aquest planeta. I per tant, hem d'estar preparats.
I no perdre el temps en debats, no? Vull dir, si s'ha d'ampliar, ampliem-lo, no? I com més aviat ens hi posem, millor, no?
Jo crec que el que s'ha de...
Aquí ens estem eternitzant.
El que s'ha de debatre és què volem que sigui la ciutat de Barcelona, com volem que estigui comunicada i a partir d'aquí decidir si el volem ampliar. Jo crec que sí. I llavors, insisteixo, el debat és com. I en el com, en aquest debat...
Hi ha poc marge, per això...
Sí, bueno, però en aquest debat, els que ens han de dir què s'ha de fer...
Els experts.
Són la gent que hi entén d'això, no? És a dir, els metros que es necessiten a la pista perquè puguin aterrar els avions, diguem-ne, intercontinentals, perquè hi puguin haver més vols, perquè hi puguin haver més condicions, etc. L'aeroport del Prat també està previst fer un altre terminal, al davant de la terminal que existeix. Està previst que en les zones de darrere de la T2 de l'antiga terminal, per entendre'ns, hi ha uns espais que s'han de desenvolupar també per acollir la logística, per acollir també indústria, economia 4.0, tot això són grans oportunitats al voltant d'una gran infraestructura. Barcelona és Barcelona per què? Perquè té condicions, també té estructures educatives, universitats, centres de recerca, en el camp de la salut som punters també, i molts altres, no? I sobretot pel D-Factory, permeteu-me que faci publicitat. Però a part d'això, esclar, és perquè té el port que té, perquè té l'aeroport que té, perquè clar, tot això és el que suma i que fa que siguem una gran capital. I ser una gran capital no és només per posar-se una xapa, és perquè, bueno, perquè l'economia creixi sosteniblement, jo sempre porto la pin dels objectius de desenvolupament sostenible, sosteniblement, perquè qui defensa que l'economia ha de créixer bueno, a mi que m'expliqui com vol que la població es guanyi la vida, pugui viure dignament, també amb sostenibilitat econòmica, familiar i digna, no? Tant hem de fer que tot això quadri per poder avançar.
I en el tema de l'aeroport, si mirem d'ampliar una mica l'angle i diem, i per què no potenciem Reus i Girona en lloc de posar-ho tot al mateix lloc, que és Barcelona?
Aquest és un gran debat.
Aquest
és un gran debat que es produeix, és evident. El que passa és que, bueno, també s'ha de fer una valoració integral de tot això. Però no ens equivoquem. El gran hub, com es diu ara, tots són hubs, el gran hub és l'aeroport de Barcelona. Llavors es pot donar amb suport, diguem-ne, amb l'aeroport de Girona i amb l'aeroport de Reus, però el gran hub és l'aeroport de Barcelona.
Sí, jo li volia preguntar, que a més com a sempre li ha agradat el municipalisme i ha estat alcalde, hi ha una proposta de l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, d'extendre el que
Estic
és la AMB, però com es fa? Ja m'imaginava que podia estar d'acord, però veig totes les reaccions d'alcaldes i d'alcaldes de colors diferents, que no ho veuen massa clar, que li demanen que concreti, i que jo crec que s'ha rebut per ara amb un cert recel, no? Perquè ell va dir, compte, perquè això suposa que s'han de cedir competències dels ajuntaments cap a l'àrea metropolitana, per dir-ho així, de l'Estat cap als ajuntaments, de la Generalitat cap als ajuntaments. I aquí tothom, clar, comença a dir, atenció, perquè això potser no ens compensa. Es parla de la sobirania del poder municipal, no? que a Catalunya ho tenim molt present, perquè hi ha 900 i pico municipis. I es va voler reduir-ho amb l'informe Roca i no va sortir, no van tenir èxit. Llavors, com es pot fer això que tothom diu que des del punt de vista de l'eficàcia té tot el sentit, no? Que l'AMB pugui ser la gran regió metropolitana que agafi els dos Vallès, que agafi de Mataró fins a Vilanova, no?
Sí, ara que ja ha apel·lat al meu passat, diguem-ne, municipal i municipalista, nosaltres sempre des de Terrassa vam creure en què, el que he dit ara, que la Barcelona Real és aquesta regió metropolitana dels 4 milions i mig d'habitants, que el seu perímetre està format per Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova. El que hi ha a l'interior de tot això és aquesta regió metropolitana. Qui pensi que es pot planificar, que es poden planificar serveis també, que es pot exercir determinades competències de manera individual, cadascú dins d'aquesta regió, és que no sap com funcionen els territoris. Si estiguéssim en un altre lloc, en un altre país, diran, escolti, però si Terrassa és quasi el centre de Barcelona. Dic per no posar una altra ciutat, És quasi el centre de Barcelona. Si vas a Londres, imagina't, a Boston, a l'MIT, no està a Boston, està al costat. És a dir, això en qualsevol lloc del món té la seva lògica. Quina por hi ha? Jo dic jo sóc una persona que vaig signar com a líder d'aquestes ciutats a l'art metropolità. Vam signar amb el president de la Diputació d'aquell moment i amb l'alcalde de Barcelona, que era el Joan Clos. Vam signar un acord per parlar conjuntament sobre el futur de tot aquest àmbit. En respecte mutu, això també és veritat, perquè moltes vegades en aquestes ciutats hi ha la impressió que Barcelona expulsa tot lo dolent i en canvi es vol quedar tot lo bo. Per tant, aquí hi ha una actitud barcelonina que ha de ser una actitud generosa també, i que es planifiqui aquesta àrea, diguem-ne, amb equitat, no? Ara, dit això, pot crear molt debat, depèn de com es plantegi. I si es planteja directament des de Barcelona,
pitjor.
Doncs un entén que hi pugui haver inquietud. Però crec que això ha d'evolucionar cap aquí. I després em direu, home, hi ha d'haver un alcalde metropolità, una... no ho sé. Però que ens hem de posar d'acord en aquest territori per poder fer coses de manera conjunta, home, sí, està clar.
I que la Generalitat hi cregui, perquè no diu res sobre aquest tema, no?
L'any 87, quan el president Pujol va fer les lleis d'ordenació territorial, la primera cosa que va fer va ser carregar-se la Corporació Metropolitana de Barcelona, perquè pensava que era un contrapoder a la Generalitat. Això va ser així. A part de que no va concedir la comarca de Terrassa, que com tothom sap és una gran comarca. Però bueno, a part de l'anècdota... La Generalitat i qui governi en els diferents llocs ha d'entendre que Catalunya té una gran capital i ha d'entendre també que ara que està tan de mal això de l'Espanya vaciada, també hi ha una Catalunya vaciada, ha d'entendre que el paper de la Generalitat ha de ser un paper de reequilibrar territorialment el país. Val? Llavors, negar que Barcelona i la seva regió metropolitana és una gran capital que atrau molts tipus d'activitats és no viure amb una, a la realitat. No? Ara, jo crec que la Generalitat té unes competències molt importants. Molt importants. Ara, jo crec que el que es tracta és de posar-se d'acord entre les institucions. És que al final amb el que creiem és en el servei públic. Els que estem al capdavant d'institucions públiques, el que hem de fer és actuar en benefici del ciutadà i de la ciutadana. Això és així. Per tant, el que es demana, el que a mi em sembla que seria lògic, és generositat per part de tothom i pensar sobretot en la planificació territorial, amb la planificació de les activitats econòmiques, amb la planificació de les infraestructures, pensant en que tot això repercuteix molt clarament la vida de les persones. Si és així, doncs ara, si estem només fixats en les properes eleccions, és complicat, no?
De gestionar.
No parlo, no vull dir, no assenyalo ningú, però a vegades passa.
Vostè gestiona el polígon industrial, el seu equip, vostè i el seu equip, el polígon industrial més important de Catalunya i un dels més importants d'Espanya. I a més és un agent econòmic molt dinàmic, com està demostrant en aquesta conversa, no només a l'àrea metropolitana, sinó a nivell de tot Catalunya i fins i tot de l'Estat, perquè el pol d'atracció, per exemple, de la reunió d'aquesta setmana, de la setmana que ve, de les zones franques del món i tal, és a nivell estatal, és important a nivell de tota Espanya. No? I què li demanen les empreses, vostè que tracta tant amb elles? Què és el denominador comú?
Bé, la primera qüestió, nosaltres tenim un pla estratègic, eh? La primera qüestió, el primer que nosaltres volem fer i el primer que necessiten les empreses és que el polígon industrial estigui en condicions. Per tant, abans el Manel Manchón ha apel·lat al meu passat de municipal, però en el fons el que estem fent també és com un govern municipal en aquell polígon industrial, és a dir, que les coses estiguin en borda, estiguin en condicions, que hi hagi les infraestructures necessàries, no només les viàries, sinó també les infraestructures de connexions digitals, perquè ara és tan necessari això com que els carrers estiguin asfaltats, i que hi hagi una comunitat en la qual defensem els interessos d'aquestes empreses. Això en primer lloc. En segon lloc, si anem una mica més enllà del polígon, aquesta seguretat jurídica, aquesta arribar a consensos pel que fa a la promoció econòmica entre les diferents forces polítiques, i abans comentava que els acords que arribem allà en el Consorci de la Zona Franca són acords que la majoria de vegades són per unanimitat, i per tant jo crec que les empreses en aquell àmbit poden estar molt tranquil·les que el que passa allà genera, diguem-ne, un gran consens, no només polític, sinó també social, econòmic, empresarial, sindical.
Tornant a Barcelona, la ciutat, i Barcelona com a pol d'atracció internacional d'inversions, continua sent Barcelona un reclam important en aquest sentit, o ens ho hauríem de creure una mica més, senyor Navarro?
Barcelona té tots els ingredients per ser el que vulgui, en l'àmbit nacional i internacional, per tot allò que he comentat abans. Tant, jo crec que, primer, ens ho hem de creure, no sé si més o menys, però ens ho hem de creure. Hem de ser, estar convençuts de que Barcelona és una ciutat que té tot aquest àmbit, que té tots els ingredients per poder ser una ciutat puntera. La demostració és que la setmana que ve fem un congrés que venen molta gent, diguem-ne, responsables de zones franques a Amèrica, que vam fer en el SIL, el Saló de l'Internacional de la Logística, que va fer el 25è aniversari. Va venir el congrés d'Alacat, que són els transitaris també d'Amèrica Llatina. Hem tingut el congrés a les zones franques de la Wall Free Zone, de les zones franques de tot el món. Per tant, alguna cosa hi ha a Barcelona que atrau aquest tipus d'actuacions. Insisteixo, i no és només el turisme, sinó que és també perquè creuen que això és una ciutat que els hi produeix beneficis, els hi produeix, diguem-ne, una sèrie d'avantatges. Això, en qualsevol cas, s'ha d'anar alimentant. No podem fer allò de dormir-nos en els laureles, ostres, tu, som fantàstics, tenim un clima meravellós, la Mediterrània és una cosa fantàstica, espectacular, una gastronomia impressionant, no. És a dir, això s'ha d'anar regant cada dia, s'ha d'anar alimentant, perquè, insisteixo, en el món hi ha molta gent i moltes institucions que ho fan molt bé, que ho fan molt ràpid, abans comentava allò de la velocitat, que ho fan molt ràpid i que tenen condicions també molt bones, no? I jo crec que, bueno, estem en competència, estem en una posició avantatjosa, però que l'hem d'anar alimentant.
I no hem de caure en el desànim, no? En el sentit de dir, bueno, aquelles imatges que vam veure fa uns anys de Barcelona incendiada per els vàndals, vull dir, ja són història aquelles imatges o encara cremen una mica?
Realment Barcelona és una ciutat que de tant en tant té una febrada, no? Perquè ja, si repassem la història, de tant en tant a Barcelona passen coses. Però malgrat tot, també passen coses meravelloses. I ara tenim la Copa de l'Amèrica en portes, que no són només uns vaixells alta tecnologia que van a una, sinó que és tot un entorn, diguem-ne. Tenim grans fires com el Mobile, tenim hem tingut els Jocs Olímpics ja fa uns anys, però que van deixar que això va significar un canvi en la mentalitat també, no només a Barcelona, sinó a les ciutats que vam ser subseus olímpiques. Un canvi de dir, aquella mentalitat que hi havia, alguns recordaran quan es va inaugurar l'estadi, diguem-ne, que hi van haver les goteres en els mundials d'atletisme, sí. I la gent deia, ostres, veus, ja està.
Quin desastre.
Bueno, això ja no... I es van fer els millors Jocs Olímpics de la història. Per tant, quan ens ho creiem, ho fem, i ho fem molt bé. Per tant, hem de continuar per aquest camí.
Que no se'ns escapi la Ryder Cup, que és molt important, i el The Factory.
I el The Factory, que és el més rellevant que hi pot haver. En els... No, però això que és una mica en broma, però el The Factory ja forma part del skyline de Barcelona. Moltes vegades les coses es simbolitzen amb arquitectura. L'arquitectura que hem construït allà en el polígon, un edifici de nova planta que, bueno, si molta gent no el coneix, però pot anar a visitar-lo, i realment és espectacular aquell edifici.
De fora és espectacular i de dins encara és més espectacular.
Encara és més espectacular. Sí. Però no només l'arquitectura, sinó el que passa a dins, aquestes empreses que estan treballant i que estan fent coses de manera conjunta. Bueno, doncs, l'altre es simbolitzarà també amb un edifici històric com és el de Correus, de 100 anys. Aquest contrast entre un edifici de nova planta amb un polígon industrial que genera activitat econòmica i l'edifici històric que ha servit per una cosa i que ara servirà per una altra també, que generarà activitat econòmica, això no hi ha cap altra ciutat que ho tingui, només Barcelona.
Doncs amb aquest missatge positiu, que és el que ens convé tots plegats, Pere Navarro, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Ell és el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i ha compartit conversa amb el Manuel Manchón, amb el Juan Carlos Valero i el Leandro Labor. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies.
La setmana que ve més converses a la cadena Copa Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda.